Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El creuer MV Ondius ha estat en el punt de mira mundial durant uns quants dies a causa del brot d'antivirus. Avui volem saber més d'aquest virus i posar una mica de llum de primera mà amb una experta. És una entrevista de la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i per això ens acompanya la Maria Àngels Calvo, que és la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i que va ser guardonada l'any 2024 amb el Premi Dona de l'Any d'Animals Health. Molt bon dia, Maria Àngels, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-te aquí perquè, clar, tenim una actualitat una mica doncs, que ens està posant nerviosos. A tots, tu com a especialista, primer de tot, anem a posar una mica de llum. Què és l'antivirus? Perfecte.
Mira, l'antivirus és un nom que es fa servir per fer referència a un tipus de virus, que és un grup de virus, que realment doncs, tenen una importància cabdal en el sentit de que poden arribar a produir problemes, però que ho podem explicar amb una mica de calma perquè veiem on estem. Els antivirus són uns virus ARN que afecten o que poden estar presents, més que afectar-los, poden estar presents en determinats tipus d'arrossegadors i que realment doncs, el arrossegador el que li serveix o el que serveix és com a reservori, és a dir, el virus no té per què afectar-lo amb ell, però ell sí que acumula aquest virus, el virus es multiplica en el seu interior i en el moment en què doncs, bueno, deixa secrecions o pugui deixar la femta o l'orina, doncs aquest virus surt a l'exterior i el problema és quan a partir d'aquí l'home entra en contacte amb aquestes mostres que ha deixat en l'ambient i que a més poden estar seques perfectament perquè el virus aguanta força. No? Llavors, això barrejat amb la pols, barrejat amb l'ambient, doncs pot fer que realment ens arribi a nivell de el que seria doncs, el cos de la persona, pot ingressar en el cos de la persona i provocar el problema. Mm. El nom d'antivirus deriva d'un riu, que el riu Anta, que està a Corea, i això ho comento com a anècdota, però penso que també és interessant veure com ha anat apareixent aquest tema, perquè en allà es va veure que molts soldats de la Guerra de Corea morien per problemes amb hemorràgies i problemes renals. Després es va veure que això passava també en alguns casos doncs, per Europa, per tant vol dir que Àsia i Europa, i després es va veure que hi havia altres persones que es veien afectades per processos respiratoris. I això va obrir el camí per donar-nos en compte que d'antivirus o d'aquest grup de virus que estem parlant, n'hi ha diversos, de diferents, però bàsicament es diferencien per la localització geogràfica, pel tipus de rata, ratolí, etc., sobre el que poden fer el seu, que passi a ser el seu reservori i sobretot per la malaltia també que arriben a provocar. Per tant, podem veure que hi ha processos respiratoris, com el cas de l'antivirus que ara ens està donant mal de cap i ha provocat la mort d'aquestes tres persones, i per altra banda hi ha virus que el que afecten és, com dic, a nivell renal. Llavors, es distribueixen a nivell d'Europa i Àsia els que provoquen processos renals, fàcils de recordar per el que hem dit, no? dels soldats, i per la banda d'Amèrica, tant del nord com del sud, perquè Amèrica del Nord també tenen, que són els que produeixen fonamentalment i exclusivament problemes de tipus respiratori. No sé si més o menys.
Molt bé, hem posat una mica de llum i aquesta varietat és l'Andes.
Exacte, la varietat més, diríem, la que, perquè el problema està en que això és una zoonosi. S'entén per zoonosi qualsevol malaltia que un animal pot transferir a la persona i també al revés, perquè també hi ha malalties que nosaltres podem passar-los-hi en els nostres animals. Aleshores, el problema era, és possible que hi hagi un pas És a dir, de l'animal passa l'home segur, per tant, zoonosi, d'aquests rossegadors, i en aquest cas concret del ratolí de cua llarga, que es troba bàsicament en boscos i en zones així, no en les ciutats, que estan doncs, en països, sobretot s'ha trobat molt, com dèiem, a Amèrica del Sud, ara darrerament s'han descrit casos a Argentina, com ja se'ns ha dit, i també a Xile. I per altra banda, doncs, el tema és que aquest diríem, el tema fonamental estaria en que aquests virus doncs, poden arribar a provocar aquest, que s'ha vist clarament que el de l'Andes és el que pot passar entre persones. És a dir, una persona malalta pot infectar a una persona sana i aleshores és per això tota aquesta problemàtica que està lligada a tota aquesta epidemiologia i tota aquesta protecció que estem veient que s'està tenint tant en compte.
Es parlava, al final dels mitjans de comunicació, jo ho parlàvem abans de l'entrevista, sabem preguntar, però moltes vegades hem de basar-nos també en especialistes, com és el teu cas. Es parlava que el pacient zero havia estat en una deixalleria, en un vertedero, i que ja s'havia contagiat. Això és viable?
Sí. A veure, això és possible. És a dir, el que es va comentar, que de fet els d'Argentina ho han negat perquè diuen que en aquella zona no s'ha detectat aquest virus, jo no sé, això són temes que s'haurien de comprovar i corroborar, però sí que és veritat que, clar, on hi ha més rates? Doncs en llocs on hi pugui haver-hi restes de qualsevol tipus. Llavors, el que va passar va ser que aquest matrimoni, que malauradament són els dos que van morir, o els dos primers que van morir, perquè ara hi ha una tercera senyora que ha mort, però que aquesta està separada una mica en el temps, doncs aquest matrimoni van fer durant un temps una ruta turística per Xile, després van anar a diferents llocs d'Argentina i van acabar amb aquest, com deies molt bé, en aquest vertedero, en aquestes deixades escombraries, perquè justament com que hi ha tota aquesta quantitat de porqueria, si em permeteu l'expressió, en allà s'acumula una gran quantitat d'aus que no són fàcils de veure en una altra zona. I el senyor que va morir, doncs és un senyor que es dedicava, era un ornitòleg, per tant li encantava anar a veure ocells i evidentment va anar a buscar aquell lloc. Aleshores, possible, evidentment és un lloc factible on hi pugui haver-hi, doncs el que dèiem abans, excrements de rates, puguin haver-hi doncs, orina de rates, etcètera, etcètera, que seria el punt d'entrada, o també doncs, secrecions, que seria el punt d'entrada d'aquest virus en l'organisme.
S'ha parlat molt d'aquest creuer, no? D'aquests tres morts. Sí. I també de la por que hi havia que entrés al nostre país. Potser això ha passat més vegades. De fet, l'altre dia hi havia un vaixell o un creuer que hi havia norovirus a Estats Units. Sí. Potser si no vinguéssim d'on venim, del coronavirus, això hauria passat per desapercebut, possiblement. No sé.
Bueno, tot depèn, perquè clar, certament, o sigui, hi ha una cosa molt evident i és que la humanitat, i no diria que aquí o allà, sinó a tot arreu que tenen coneixement clar de lo que va representar doncs el Covid, no? Doncs realment tothom està espantat perquè o en algun moment donat ha tingut por perquè sobretot es va pensar que si ja tornaríem a haver d'estar doncs tancats a casa, bueno, tancats, entenem el que vol dir, no? I de que alguna manera no tornéssim en aquella situació en què vam viure, no? I que realment doncs, va ser la situació que ens va ajudar a tirar endavant les coses clares, no? I que realment doncs, encara pensem que de coronavirus n'hi ha, tenim casos de coronavirus constantment i en canvi doncs, actualment la problemàtica no és la mateixa. El que succeeix és que els virus, per exemple, de Norwalk que comentaves, aquests són virus de tipus digestiu, aquests no tenen un origen animal, vull dir, aquests són virus que es transmeten amb molta facilitat, però també no hi ha tant, no és tan important, no diríem el grau de mortalitat que provoquen, si es poden controlar a temps, doncs no és tan alt, no? El problema que tenim amb els virus, amb aquest virus actual, amb aquest antivirus, bueno, que dic actual, però que en realitat és perquè és un virus emergent que ara s'ha tornat a trobar, és un virus que causa mortalitat un grau de mortalitat molt alt entre persones infectades. I això també penso que val la pena tenir-ho molt clar. És a dir, és molt difícil que t'arribis a contagiar perquè la capacitat que té el virus de sortir en l'ambient existeix per el que hem dit i només cal passar l'escombra en una zona on hi hagi pols acumulada, que tingui doncs, restes d'orina o de femta de rates que estiguin infectades. Això també és una altra cosa important a tenir present perquè no totes les rates transmeten antivirus de cap tipus. Són aquelles que hagin estat infectades dies. I aleshores, què passa? Doncs que realment tot això el que vol dir, doncs que si ja quan estan a l'ambient, sobretot per via respiratòria, poden entrar molt fàcilment, però la carga vírica, entenem per carga vírica la quantitat de virus infectius que han d'arribar al nostre organisme, té que ser molt alt perquè ens arribin a provocar realment el problema. No? Llavors, això sí, en el moment en què la persona està infectada, comença primer com un procés respiratori, com un procés gripal, que és una mica el que està passant amb algunes de les persones que estan ara doncs, analitzant si realment o controlant si realment poden ser positives en aquest virus o no. Potser només tenen un refredat o un procés gripal, perquè és molt similar a tot el que significa la grip, doncs, febre, mal de cap, malestar general. Però el problema és que de forma sobtada, i aquí és el més important, és que la persona infectada per aquest virus de forma sobtada tindrà un problema respiratori molt important, que a més es complica fàcilment en temes que el cor i els pulmons van sempre de la mà, doncs quan hi ha un problema a nivell del pulmó passarà fàcilment també un problema, una enfermetat, una malaltia cardiorrespiratòria. Llavors necessiten respiradors, és a dir, i realment la possibilitat de mortalitat en aquest cas en persones infectades, repeteixo, és elevada. Però pensem que la possibilitat d'infecció és molt baixa i que, per tant, s'ha de donar un contacte íntim, que no vol dir només un contacte directe d'una forma... Doncs, quan a vegades pensem en contacte íntim, i això quan al principi es deia, tothom em deia, però què té que ser? És un virus que es transmet doncs, per contacte sexual? No, no, no. És un virus que es pot transmetre si estàs en un lloc tancat, com ha sigut el cas, perquè aquest vaixell no és un vaixell gaire gran, aquest creuer és un creuer relativament petit, si te'n vas amb uns dels altres grans això és més difícil que passi, però amb un creuer d'aquestes característiques tothom està en el mateix lloc sempre, és molt fàcil que es trobin constantment i que per tant és molt fàcil que hi hagi una transmissió en el sentit de que has d'estar molt de temps amb una persona infectada i que a més doncs, si estem parlant o si està menjant doncs potser és fàcil, qualsevol procés respiratori es transmet perfectament així, no? Perquè és en el punt on te pots provocar una major difusió.
És a dir, que podríem parlar, i sempre parlem d'estadístiques, que seria molt difícil que es donés una pandèmia.
És pràcticament impossible. La possibilitat de pandèmia és baixíssima, per no dir zero, i això hi ha estat tothom d'acord.
Quines mesures de seguretat s'haurien de tenir? És a dir, jo, per exemple, això ho he dit moltes vegades, que quan vaig a l'hospital en tenir una malaltia que em baixa les defenses, jo vaig amb mascareta. Clar. És recomanable tornar-la a utilitzar quan anem a centres mèdics, per exemple?
Però no per aquest virus, en general. I a més, sí, en general i sobretot en èpoques on hi hagi més presència de virus respiratoris en l'ambient o en general. Jo penso que la mascareta... una mascareta correcta, no com passava al principi de la pandèmia, que ja la gent feia mascaretes de trossos de cortines que tenien per casa i no ho dic perquè sí. Això
no, no, tal qual. Va,
això és una falsa protecció que encara va a facilitar més el tema de la possibilitat de contagi, perquè si tu penses que estàs protegit i no n'estàs, clar, no guardes cap mena de precaució, no? En canvi, si fas servir mascaretes correctes, això és realment el que correspon. Doncs el meu consell quin és? Doncs que sempre que es vagi a llocs on hi hagi moltes persones, que, per exemple, doncs amb transport públic seria ideal portar-la, en llocs, com acabes de comentar molt bé, quan vas a fer la visita al metge també, no? O una visita, o pel que sigui, doncs malauradament has d'anar a urgències, etc. I en el cas concret d'aquest virus que ara ens ocupa, el més important, i semblarà una tonteria, però és el que més pot protegir, és aquella persona que viu en el camp, que és on també ratolins trobarà. Bueno, tot i que a Barcelona tenim una subcapa, que són tots els altres habitants que treuen el caparró per qualsevol lloc i moment, no? Però que no vol dir que estiguin contagiats per un antivirus, Això que quedi molt clar, perquè l'altre dia algú em deia, jo tinc un gat, si el gat veu una rata, mata la rata, i després un cop la matada ve i em llepa la cara, em passarà el... Però bueno, que això vol dir que la rata tenia que estar infectada. No podem dir-ho d'una forma tan generalitzada. Llavors, el que sí és molt important per mi és qui treballi, o sobretot qui estigui al camp, sobretot, però també, per exemple, doncs, en llocs que pugui haver-hi presència doncs, de plantes, presència de llocs on puguin haver, a vegades, en els jardins, no? Mm. Hi ha racons i raconets que els rates i els ratolins si guarden d'alguna manera. Quan passem l'escombra, posem-se mascareta. Evitarem que el virus, si és que n'hi ha, que s'aixeca per la pols, ens pugui arribar a nosaltres, no?
No, està bé que ens ho expliquis perquè al final ens trobem davant d'un cas que per la majoria de la ciutadania és nou totalment, pels que sabeu.
Clar.
Ja sabeu que fa anys que corre, però clar, al final nosaltres ens està agafant nou els mitjans de comunicació, posem el focus.
Clar.
Com hauria de ser, o potser ens passem una mica massa amb el tema del vaixell aquest creuer,
sí.
Però al final també els que sou especialistes millor que ens ho expliqueu. S'ha parlat molt també, aquesta part és política,
sí.
Tu no t'aniria, però per què s'ha portat a Espanya, no? Un altre tema que es parlava, no?
Sí, a veure, el tema és, la primera pregunta que ens hem fet tots és si el vaixell estava en un lloc determinat, doncs per què no es feien les coses allà, no?
Uh-huh.
Però sembla ser que el propi país, no, era on havia estat, on estava el vaixell, va dir que no tenia, que no tenia les condicions com per poder fer tot el procés que realment s'ha estat portant a terme durant el dia d'ahir i durant el dia d'avui, que encara no han acabat, no, de fer les evacuacions. Llavors, realment el problema és, si això es fa ben fet, no té per què tenir cap problema. Però el que sí que s'ha d'haver-hi són condicions, ja dic, correctes, precaucions correctes, i a més doncs, intentar doncs, que es faci en els llocs on realment això impliqui una bona cura del tema sense que hi hagi masses possibilitats. Com dèiem abans, els zeros no existeixen, la probabilitat sempre existeix, no de que una rata surti del barco i es posi a nedar, això és una altra història, però vull dir sí que realment s'ha de fer un control molt estricte. Hi ha una cosa tan senzilla com, per exemple, la roba, no?
Sí.
Si diem que en la pols hi pot haver-hi doncs, aquest problema, clar, quan imaginem que passem l'escombra i tenim allà un jersei deixat en allà, pel que sigui, pot ser que hi caigui alguna cosa de pols. Però, altra vegada, torno a insistir, la quantitat de virus que hauríem que poguessin entrar en el nostre organisme hauria de ser realment molt alt, eh? Per tant, tot plegat és molta mesura de precaució per intentar evitar problema. El problema que hem vist del nombre de persones afectades, que no vol dir que no continuï caient un degoteig, perquè ara ja se'ns ha comentat, no? Ja es va comentar el dilluns que hi havia doncs, una persona francesa, també n'hi ha una d'americana, vull dir que no sabem encara com anirà tot aquest degoteig, no? Però vull dir que això pot passar, perquè l'altre tema que té aquest virus és que pot arribar a tenir un temps d'incubació real, realment molt llarg.
Clar.
Llavors, 6 setmanes, això què vol dir? Doncs que potser no es manifesta fins al moment en què correspongui aquest temps, no?
Clar.
També potser haurà cridat l'atenció, almenys jo parlo per mi, no de què? De què semblava que estava tothom molt ben controlat i quan el diumenge van agafar l'avió i se'n van anar cap als Estats Units, doncs es van trobar que n'hi havia un que estava força malament i els acabaven de revisar. No? Vull dir que realment...
Això?
Clar, vull dir, quan pugen al vaixell, no? Les persones que han de fer el control perquè comenci tot el procés de desembarcament, no? De que puguin sortir, diuen que està tothom perfecte, arriben baixen els americans, per exemple, o baixen els francesos, i es detecta després, quan estan arribant l'americà, em sembla que encara es va arribar a fer abans, però sembla ser que això va ser perquè la persona en concret, una persona que ja havia tingut alguna sintomatologia, després li van fer les proves, va donar negatiu, i bueno, potser és que estava encara en una fase que no estava prou, diríem, amb prou capacitat infectiva en el moment en què li van fer les proves, i com que es va continuar trobant bé, doncs ja no li van donar més importància.
Sí.
Això també és important tenir-ho present, perquè fixem-se que ens estan dient constantment, això tant diumenge com dilluns, doncs que per exemple, la senyora que tenim a Barcelona a l'Hospital Clínic, no? Que li han fet les proves i ha donat dues vegades negatiu, i en canvi, o una ella encara, però la que està a Alacant, aquesta sí que han sigut dues vegades com a mínim, i els hi continuen fent proves, perquè realment a vegades pot haver-hi alguns falsos positius, no positius, més aviat falsos negatius, no? Que val la pena doncs, poder veure que realment no s'ha manifestat el problema i que no s'ha pogut detectar. No?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Els que sabeu, Déu-n'hi-do, perquè, clar, jo a vegades penso la ignorància fa la felicitat en aquests casos.
Sí, no?
Perquè és que remou molt el tema de Covid, sí. I
clar,
fa molta por.
Va,
venim d'on venim, clar. I encara que hagin passat 5-6 anys, encara ho tenim com molt present.
Però això no ens ho traurem de sobre. Com deia, jo tinc una amiga que diu sempre que, i espero que ningú me malinterpreti, que sempre es parla d'abans de Crist, després de Crist, no?
Sí.
Que és a la C i al DC. I ara diu que s'ha de dir abans del Covid i després del Covid.
Tal
no?
Qual.
A la C la canvien. No? Però bueno, amb el sentit de que ens va marcar. Ens va marcar d'una forma, i en la joventut l'ha marcada molt, molt, pel meu punt de vista. Bueno, la gent gran ja no cal dir-ho, perquè molta malauradament ja no la tenim entre nosaltres. Però la gent jove, a nivell de tot el que són crisis, de tots els problemes de tipus mental, sobretot, la quantitat de problemes que hi ha, que deriven en part d'aquells moments, són importants. No?
Doncs sí.
Però bueno, el que sí m'agradaria, si em permets, és que hi hagi un punt... S'ha de donar tranquil·litat, s'ha de pensar que no té... Que vull dir que s'ha demostrat clarament que tenim molt bons epidemiòlegs. Una de les coses més importants que s'està fent és aquest seguiment de totes les persones que han estat en contacte amb el que potser havia estat en contacte. Eh? Vull dir que això és com allò de... Seria com el tercer o quarta persona, i aquí, vull dir, em refereixo que tenim l'animal que infecta una persona i aquesta persona que ha estat en contacte amb... O sigui, aquesta persona s'infecta i, per tant, pot infectar amb una altra. I aquesta altra, que potser no presenta sintomatologia, tothom que ha estat al seu voltant pot haver-se contagiat sense que ell ho sàpiga, perquè no tothom donarà sintomatologia. No? Doncs tot aquest seguiment epidemiològic s'està fent d'una manera molt, molt important, i s'està buscant la gent, estigui allà on estigui. No? No sé, el cas més clar és el d'aquesta persona que va venir a passar una setmana a Barcelona,
sí.
I fins que no l'han trobada no han parat, no?
Sí.
Vull dir que realment penso que amb això ha de donar tranquil·litat de que tenim el nostre servei, en general, a nivell de l'Estat, però a nivell de Catalunya, fixeu-vos que moltes de les persones que surten per televisió, i ara farem pàtria, són persones que estan o a l'Hospital Clínic o formen part de tots els centres dels centres de recerca de Catalunya. Evidentment que n'hi ha d'altres, no? Però vull dir que no hi ha dubte que aquí tenim doncs un bon conjunt de persones que en el món de salut pública i de tot el que és epidemiologia n'estan francament molt avasades. Vol dir que realment amb això podem estar tranquils.
Doncs, Maria Àngels, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa per posar llum sobre un tema doncs, que és de salut pública, com el cas que ens toca, que el tenim a prop, i gràcies per deixar-nos més tranquils amb tot el
moltes
que
gràcies.
És l'antivirus i tot el que està passant avui dia.
Pues moltíssimes gràcies, molt amable per convidar-me, i ja sabeu on estic, pel que faci falta.
I
moltes gràcies.
Sí. Una abraçada, Maria
Àngels.
Molt bon
dia.
Adéu.
Gràcies.
Rondava la nit, imagineu-vos si n'era, que no hi havia manera que es fiqués al llit.
Amb el ratolí dels tiets ens encaminem a 11:15, tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i després seguim amb un KitKat molt atractiu i suggeridor, que són les ones de música de la Janet Porter.
Pots anar dient de mi si tu te'n vas a dormir quan es comença a fer clar. I ell me li va contestar. Pots anar dient de mi quan es comença a fer clar. Un ratolí molt tronera que la rondava de nit. Imagineu-vos si n'era, ja no hi havia manera que es fiqués al llit. Fins que una rata pinyada, que era
era rondaire com ell. Va venir cau una vegada, li va dir ben preocupada que hi deixaria la pell. Va dir ei, 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 ei.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació amb 1.850 plantes de marihuana en un habitatge unifamiliar a Torrelles de Foix. Agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de l'Alt Penedès van desmantellar dimecres passat una plantació interior de marihuana en un habitatge unifamiliar de la urbanització Can Coral, a Torrelles. La investigació es va iniciar arran de les informacions facilitades per la companyia elèctrica, que alertaven de possibles activitats il·lícites i dels reiterats talls de subministrament elèctric que es produïen a la zona. Els investigadors van detectar que l'immoble no disposava de contracte amb cap companyia elèctrica en vigor i presentava un consum d'energia molt elevat. Dimecres de la setmana passada es va dur a terme l'entrada i registre a la finca amb autorització judicial. Durant l'operatiu, els agents van localitzar una plantació amb un total de 1.850 plantes de marihuana i una infraestructura de cultiu intensiu dotada de sistemes d'il·luminació, ventilació i climatització. Una plantació que estava ubicada a una construcció tipus búnquer situada al costat del domicili, a la part posterior de la parcel·la. Amb uns 400 metres quadrats, havia estat construïda específicament pel cultiu de marihuana, amb sistemes d'aïllament i seguretat per dificultar la detecció de l'activitat il·lícita. Durant el dispositiu, els agents van detenir un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Així mateix, investiguen una dona relacionada amb els fets. Els tècnics de la companyia elèctrica van confirmar la manipulació fraudulenta de la xarxa, amb un frau econòmic estimat d'uns 73.000 euros. La plantació ha estat totalment desmantellada i la investigació continua oberta. El Cava Centre de Sant Sadurní serà la seu del 19 al 22 de maig del 22è Simposi de l'Associació de Museus del Vino d'Espanya, una trobada que reunirà representants de 19 museus del vi d'arreu de l'Estat. Sota el títol El Museo y las Tecnologías Hoy, Uso e Impacto, el simposi abordarà la tecnologia, la intel·ligència artificial i les experiències immersives aplicades al patrimoni cultural. El programa inclourà ponències de professionals especialitzats en digitalització i innovació museística, així com visites culturals a espais emblemàtics del Penedès. L'Ajuntament dels Monjos informa que aquest dimecres s'han fet treballs de manteniment a la rotonda dels Tres Pins, situada a la cruïlla entre la carretera Nacional 340 i l'Avinguda del Penedès, la carretera BB-2176 i el carrer Tabadal. Les actuacions consistien en el fresat de la capa d'asfalt deteriorada i la posterior extensió d'aglomerat en calent, amb l'objectiu de millorar la seguretat, adherència i regularitat del paviment. Els treballs es realitzaven en horari nocturn per aprofitar les hores de menor intensitat de trànsit i afavorir el procés d'assecatge i fraguat de l'aglomerat, sense la incidència directa del sol o de temperatures elevades. La Ruta del Xató va celebrar el passat dimarts l'acte de cloenda de la temporada 25-26 a Cunit, en una jornada que va reunir autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic. L'esdeveniment va posar punt i final a una edició marcada per l'alta participació i consolidació del projecte com una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. La cloenda va finalitzar amb una degustació gastronòmica i un espai de networking entre professionals del sector, en un ambient distès que va servir per reforçar vincles i compartir experiències.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15. Al magazín tenim seccions de tots els colors i formes. Una d'elles és l'Ones de Música, de la mà de la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, la Janet Porter. Per conèixer quina nova història ens apropa avui, connectem amb el Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres que iniciem un nou capítol de l'Ones de Música amb la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música d'aquí a Sant Sadurní. I com fem sempre, fem un repàs a l'agenda. Janet, bon dia primer de tot.
Bon dia, què tal? Com estem?
Ara bé, bon temps, es nota.
Sí, sí.
Sobretot pels
sí.
ànims, i també entenc que hi ha més actes o...
Sí,
o
clar.
Acompanya més el clima en els actes.
El maig i juny normalment està bastant carregadet. Cap de setmana passat vam fer la trobada de vent i després vam fer el concert de primavera, que va ser tot un èxit fantàstic. I ara, a partir d'ara, comencem a Saco. El dissabte 16 tenim primer la trobada de corda a Vilanova. I aquí a Sant Sadurní tenim durant tot el dia la marató de pianos a partir de les 9, aquí a la Capella de l'Índex. Tothom està convidat a fer-s'hi una passejadeta. És molt guai perquè fiquem dos pianos de cua i són, bueno, fa molta patxoca i molt maco de veure i de sentir. I després, el dia 29, la Combo Gira aterrarà a Sant Pere de Sarrovira, ai, Sant Esteve Sarrovires. I el dia 30, l'AFA de l'Escola farà uns tallers de música en família a càrrec de Marta Sogues, un per infants i famílies de 3 a 6 anys i un altre de 7 a 13, un a les 11 i l'altre a les 12:15. I després, del 8 al 12, les audicions, ja estem parlant del juny, les audicions totes les tardes, que podeu també passar-vos a veure-les, són obertes, i el concert de fi de curs el dia 13 a la plaça de l'Església, també a la tarda. A part d'això, el dia 15 la Paradise Band farà un assaig obert, és la banda dels petitons, i després el dia 20 la Sansa Banda anirà a Esplugues, així que ja anirem acabant.
Doncs estarem atents a aquests actes i, si vols, Janet, el que fem per presentar la temàtica d'aquest Ones de Música és començar-ho amb una música.
Ben fet.
Som.
Bé, doncs sí, són els Led Zeppelin amb el tema rock and roll. I és perquè avui voldria parlar de dos estils de música que normalment es considera que un neix de l'altre, però que tenen una línia molt, 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 molt fina entre ells, i són el hard rock i el heavy metal. Són dos estils que no controlo molt, tinc que reconèixer, però que sí que hi ha coses que m'interessen molt de... d'ells. Cap als finals dels 60, més o menys, es va gestant un nou estil dins del rock, que neix de ramificacions del blues, però amb una altra sonoritat, amb un missatge molt diferent, i, bueno, molt diferent no, però potser més cru. Les veus sovint trencades o molt agudes, a vegades cridades, i els ritmes bastant més accelerats, i es diu hard rock. aquí més aviat ni diríem rock dur. Hi ha qui diu que va ser una reacció dels guitarristes, dels guitarreros més aviat, davant de les bandes de rock simfònic i rock progressiu que anaven molt més tirant de teclats, de sintetitzadors i de sons més experimentals. I, però, bueno, podria ser que no, o podria ser que sí, però en tot cas van conviure en paral·lel a tots dos estils. En principi, el que deia, les lletres són potser una miqueta més agressives i ens apropen a una realitat molt més rebel. Es parla de mala vida, de drogues, de dones, de sexe, d'amors mal portats i altres coses. I en general es considera que bandes com The Jimi Hendrix Experience o T-Rex dins del glam rock es podrien tenir en compte com a iniciadores d'aquest estil. Però és especialment en grups com Led Zeppelin, que hem escoltat, fundada el 69 per Jim Page i Robert Plant, o altres com Deep Purple i Black Sabbath, els que donen ja com més consistència en aquest estil. Però n'hi ha molts, són molts grups de diferents que venen de llocs diferents, procedències, no em sortia. I és curiós veure aquesta explosió en diferents espais del nostre planeta, com per exemple això, des d'Anglaterra tindríem Deep Purple, Led Zeppelin, d'Austràlia AC/DC, que són the very best, d'Estats Units Aerosmith, Van Halen, Guns N' Roses, de Canadà Rush, d'Alemanya Scorpions, són un exemple, però n'hi ha tropocientos mil. Per escoltar una miqueta més aquest estil, escoltem jo crec que és dels grups que més gent, més seguidors tenen, no sé, que són AC/DC, i aquí el sentim amb el primer cantant, que era el Dave Evans, i després els que encara hi són, que són els germans Young, especialment el loco del senyor Angus amb la seva guitarra loca. Bueno, hi ha qui diria que això cantar, però bueno, és un estil, és una forma, i la guitarra del senyor Angus Young és bastant, bastant potentosa. El tema es diu Back in Black. I la cosa és que entre el heavy metal i el rock dur, la cosa és difícil de definir, val? En alguns casos és claríssim el que és rock dur i el que és heavy metal, però en altres realment la línia és molt, molt fina. De fet, els grups que he dit al principi, tipus Black Sabbath o Deep Purple, sobretot Black Sabbath es marca bastant com l'inici del heavy metal, per la qual ja des dels seus inicis aquesta línia és fina, fina. Després hi ha altres grups també, tipus Kiss, Scorpion i Motorhead, i molts altres, que a vegades fan ballar el cap, sobretot a la gent més purista. És hard o és heavy metal? Aquí també vam tenir un grup que, no sé si el recordareu, suposo que sí, que també va tenir els seus dubtes. Hi havia gent que tenia claríssim que era heavy metal, altres que deien que era rock dur. Jutgeu vosaltres, són Sang Traït i El Guerrer, en directe des del Sant Jordi.
Voleu emprenyar els veïns? Voleu emprenyar els veïns? Voleu emprenyar l'alcalde? Doncs canya per un tubo!
En principi, el heavy metal acostuma a tenir un so com més cridaner, com més metàl·lic. Per què serà? Les guitarres són estridents, els ritmes ràpids i potents, sovint recolzats per un doble bombo a la bateria, i les veus també sovint són estridents i amb una veu sovint en falset per aguditzar-les. Les temàtiques també canvien bastant i sovint utilitzen històries fantàstiques, alguns cops inspirades en la literatura d'aquest gènere, com Lovecraft, Tolkien, i d'altres més properes a llegendes o històries o guerres o coses medievalistes. Com deia, els grups com Deep Purple i sobretot Black Sabbath van marcar un inici també en aquest estil. I tot i que n'hi ha moltíssimes més, jo volia posar una cançó de Black Sabbath en homenatge una mica a Ozzy Osbourne, que va ser el cantant i el co-creador d'aquest grup, i que va morir ara farà un any. Així que us proposo sentir de Black Sabbath, del seu segon disc, que es deia Paranoid, de 1970, la cançó Paranoid. Realment, el heavy metal és probablement l'estil del rock amb més seguidors i més fidels. De fet, qui no té un amic heavy? Un o més d'un, eh? Jo crec que en tots els grups, en tots els companys que tenim, sempre hi ha el heavy. I és que a partir dels 60 i especialment els 70 i durant moltíssimes dècades ha anat seguint, mantenint-se aquest estil i diversificant-se també, ampliant els seus subgèneres amb estils dels que es podria fer tranquil·lament un altre programa, com el thrash metal, el death metal i tots els colors del metall. És sovint un estil fosc i dramàtic, ple d'històries increïbles, però també en alguns casos podem trobar més ironia, inclús comèdia, i al costat podem veure coses molt més radicals i pensaments a vegades inquietants. La varietat és enorme. Hi ha grups com Judas Priest, Iron Maiden, Alice Cooper, però és que són tants, que és difícil escollir un exemple d'aquests molts. Però jo crec que aquí tenim com un exemple molt clàssic, amb tots els elements una miqueta que he comentat, amb guitarres duplicades, amb molta presència, molt distorsionades o amb molts efectes, amb un solo que sempre té que haver el solo de guitarra, amb baix i bateria de ritme ràpid i potent, i una veu estrident amb alguns moments de falset i temàtica guerrera. Us proposo sentir el grup anglès Iron Maiden i el tema The Trooper. De heavy que més m'agraden o sobretot m'interessen és Metallica, especialment perquè són una banda inquieta que experimenta i aprèn d'altres estils i especialment també d'altres instruments i instruments de la clàssica i orquestacions. No és que no sigui habitual que grups heavy metals i hard rock facin acompanyaments amb orquestres, perquè n'hi ha bastants. Però trobo que Metallica va una miqueta més enllà en les seves experiències amb les orquestacions. I després un altre tema que també m'agrada especialment de Metallica és que el seu cantant va estar rebent classes de cant i realment després es va notar molt la diferència. Potser actualment no és una cosa sorprenent que un cantant faci classes de cant, però en aquella època, als inicis dels 90, era un cas bastant especial. perquè hi havia com aquesta espècie de, no sé si d'orgull o de bueno, jo soy muy, muy duro y si se me rompe la voz, no? Però això crec que va ser un acte una miqueta, quasi, gairebé podríem dir un acte valent, o almenys un acte destacable. I, a més, va obrir com una porta a que molts altres cantants de rock i de heavy perdessin aquesta espècie de vergonya, d'orgull, digue-li com vulguis, i es decidissin a rebre classes de cant, el qual segurament va enriquir molt el panorama. Així que, per dir-nos adéu, hi ha un punt en el que coincideixen molt tant el heavy com el hard rock, que són les balades. I així que us poso una combinació de tot el que he dit. Balada, orquestació, veu treballada i una mica de tot. Us proposo sentir Metallica, el Nothing Else Matter, que és un dels seus clàssics, però aquest cop amb l'Orquestra Simfònica de San Francisco. Bé, ara jo crec que l'hem de seguir sentint, però aprofitem per dir-nos adéu.
Doncs nosaltres, que ens acomiadem d'aquest Ones de Música, seguim però escoltant, recordem, el Nothing Else Matters de Metallica amb l'Orquestra Simfònica de San Francisco. Ens veiem d'aquí un mes.
Molts petonets.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.